Si t'agrada el món de l'esport, no t'ho pots perdre. Roda Esportiva amb Raül Riera.
Hola, molt bona tarda. Benvinguts a Roda Esportiva. Com cada dilluns repassarem els propers minuts tota l'actualitat esportiva. Comencem el programa d'avui dilluns, dia 6 de setembre. Bé, doncs comencem el programa d'avui, com sempre, doncs, parlant una miqueta d'esport local. Destacar que aquest passat cap de setmana el primer equip del club, l'Atlètic Roda Barà, va disputar un nou partit amistós de pretemporada. Es va enfrontar al Catllà en un derbi del Baix Gaià. Recordem que el Catllà disputa la primera catalana, el Roda disputa la segona catalana, una divisió per sota. En aquest partit el conjunt del Catllà es va imposar per 0-1 al Roda, en un partit bastant igualat, en què la segona meitat va estar una miqueta millor el Catllà, la primera va estar millor al conjunt rodenc. En tot cas, un partit igualat que va finalitzar amb victòria per part del Catllà, i bé, doncs amb dos equips que segueixen amb la seva preparació per aquesta nova temporada, com diem, el Catllà a la primera catalana i el Roda en la segona. També per part del club rodenc destacar, doncs, que s'estan duent a terme, doncs, els diferents entrenaments ja de la majoria de les categories, pràcticament totes han començat ja, i doncs, ja s'estan formant els equips que es repartiran en diferents grups en tot el club a l'Atlètic Roda Barà. Pràcticament hi haurà equips de totes les edats, des dels 4 i fins als 4 anys i fins a amateur, i a més, doncs, per exemple, en amateur, amb la novetat enguany de l'equip de quarta catalana, que també està ja que ja ha començat el seu la seva pretemporada per jugar la seva primera el seu primer any en aquesta categoria, en la quarta catalana. I bé, doncs, destacar, doncs, que ja així estan també tots els clubs preparant aquesta nova temporada en aquesta pretemporada abans d'iniciar. I get those goosebumps every time I need the Heimlich. Parlem del club de tennis Barà, i és que es tindrà durant els dies del 19 al 26 de setembre, es durà a terme el club tennis Barà al circuit absolut sènior de pàdel. Es jugarà, doncs, això sí, preferiblement de dijous a diumenge, però en tot cas els dies serien del 19 al 26 de setembre. Les inscripcions per a les 50 primeres parelles inscrites, hi haurà una tovallola de regal. S'ha de fer la inscripció al web fcpadel.cat, el web de la Federació de Padel, fcpadel.cat. El preu és de 16 euros, 10 euros per socis del Club Tenis Barà, i la data límit d'inscripció és el divendres 17 de setembre a les 10 del matí. Per tant, encara teniu alguns dies per fer la vostra inscripció. El femení és a partir de 35 anys i el masculí a partir de 40. Per tant, doncs, aquest circuit absolut de sènior de pàdel al Club Tenis Barà, que tindrà lloc del 19 al 26 de setembre i que té les inscripcions obertes. A més, doncs, hi ha un welcome pack amb la inscripció, en el que es subsequia amb un polo, gel, bossa de la Federació Catalana de Pàdel, gorres, snacks, beguda i un sobregrip. Doncs, a més, també hi ha premis pels finalistes i entre tots els participants es sortejarà una pala, un paleter, una motxilla i un necessar. Per tant, doncs, aquest circuit absolut sènior de pàdel que tindrà lloc al Club Tenis Barà, com diem, el 19 al 26 de setembre, que s'hi pot inscriure qui vulgui, han de ser federats a través de la Federació Catalana de Pàdel, i com dèiem, la categoria femení a partir de 35 anys, a la categoria masculí a partir dels 40. També destaquem un altre club, en aquest cas d'aquí de Roda, un altre club, en aquest cas el club de Judo Dojo Tàrraco, o en aquest cas el Dojo Roda, perdó. Destacar que avui inicien les sessions de judo d'aquest curs 2021-2022. S'inicia el nou curs al Club Dojo Roda de Judo. S'hi pot apuntar qui vulgui, també doncs, per a totes les edats. S'ha de confirmar la plaça. Teniu diferents enllaços a les seves xarxes socials, com dèiem, Club Dojo Tàrraco. Però també destacar que tenen un correu electrònic que seria javier@dojotarraco.es, que és doncs, el monitor que hi porta, en aquest cas, el Dojo Roda de Barà. Destaquen doncs, que s'inicien amb l'estrena d'un nou tatami, per tant, doncs, també amb la novetat de que s'ha condicionat amb aquesta millora a les instal·lacions del dojo, del Club de Judo Dojo Roda, que recordem estan al costat del punt d'informació juvenil, a l'avinguda de l'Avenc, en aquest cas la instal·lació que està contigua al punt d'informació juvenil està en aquestes instal·lacions del Club Dojo Tàrraco. I és que hi ha molta oferta esportiva per aquest nou curs que tot just s'inicia ara, com dèiem ara, amb judo per a totes les edats, aquí al costat del punt d'informació juvenil, un curs doncs, de judo que, com dèiem abans, imparteix el Club de Dojo Tàrraco, la seva, diguem, filial, per dir-ho d'alguna manera, Club Dojo Roda. També parlàvem abans del Club Tenis Barà, que ofereix doncs, també un curs amb tenis i pàdel, dos esports diferents també per tot aquest curs. A més, el Club Atlètic Roda Barà, com comentàvem abans, també el Club de Futbol Sala de Roda, que està situat també al Poliesportiu Municipal, i en el mateix Poliesportiu Municipal també tenim el Club de Patinatge Artístic, el Club Patí Roda de Barà. Per tant, molta varietat de cursos esportius, també l'Ajuntament en el seu Departament d'Esports, la Regidoria d'Esports, que ben properament, ben aviat, traurà també l'oferta esportiva, que doncs, tindrà lloc d'octubre a juny, com és habitual cada any. Parlarem també ara d'esport professional. It's Friday then, it's Saturday, Sunday, one. Destaquem doncs, que aquest cap de setmana no hi ha hagut Lliga de Primera Divisió perquè hi ha hagut aquesta aturada per seleccions. S'estan realitzant els classificatoris per al Mundial del Qatar i bé, doncs, la selecció espanyola, si bé és cert doncs, que ahir va aconseguir imposar-se de manera clara a Geòrgia amb un 4-0, S'ha complicat una miqueta la seva classificació perquè va caure en el partit anterior davant de Suècia. En el seu grup, de moment, la selecció espanyola és líder amb 10 punts, però ha disputat 5 partits. Suècia n'ha disputat 3, és a dir, 2 menys, i porta un punt menys tan sols que la selecció espanyola. Per tant, doncs, a un punt i amb 2 partits menys, Suècia té més de cara per aconseguir la primera plaça que dona accés directe a la classificació per al Mundial del 2022. Això sí, la selecció espanyola, si queda en segona posició, doncs accediria a al que se'n diu sempre habitualment com la repesca. Caldria doncs fer una segona, com una espècie d'eliminatòria en segon lloc, no? Doncs per intentar buscar la classificació per aquest Mundial del Qatar del 2022. En tot cas, com dèiem ahir, la selecció espanyola que va aconseguir guanyar còmodament a Geòrgia, 4-0, no van jugar ni Alba, ni Jordi Alba ni Sergio Busquets, els gols, els 3 a la primera meitat, de Gaia, Carlos Soler i Torres, Ferran Torres, i a la segona part Pablo Sarabia, que va fer el 4-0, que ja seria definitiu. No va ser un rival gaire potent, Geòrgia, per la selecció espanyola. En tot cas, doncs, com dèiem, va perdre contra Suècia i encara queda per decidir qui quedarà com a primer i també com a segon de grup, tot i que Suècia doncs, ho té una miqueta millor en aquest grup per classificar-se en primera posició. Encara li queda un partit a la selecció espanyola per jugar aquesta setmana. Serà davant de Kosovo aquest dimecres a partir de 3:15 de la nit. Serà l'últim partit que disputin abans de reprendre la jornada la Lliga de Clubs. I abans de comentar el que és el que ha passat aquest cap de setmana a la segona divisió, que sí que hi ha hagut competició, doncs hem de destacar també la notícia que segurament més ha sorprès d'aquest cap de setmana, i va ser la polèmica i l'esperpent al Brasil amb la suspensió del partit entre la selecció brasilera i l'Argentina. Aquest duel que havia de ser Neymar-Leo Messi, doncs, i que a més doncs, comptabilitza, era un partit per la classificació per al Mundial també del Qatar del 2022, i bé, doncs, va sobtar perquè va iniciar-se el partit i tot just quan es portaven uns pocs minuts de partit van interrompre el maig diversos sanitaris, no?, que van entrar al partit, en aquest cas, doncs, diferents inspectors, perquè, doncs bé, 4 jugadors del conjunt de l'Albiceleste haurien incomplert les mesures sanitàries contra el coronavirus que hi ha actualment al Brasil. La Federació Brasilera de Futbol va demanar la deportació de Buendía, Lo Celso, Romero i el Dibu Martínez. Aquests 4 jugadors haurien esquivat aquestes mesures en afirmar que no havien entrat al Brasil provinents d'Anglaterra quan tots 4 juguen a la Premier League. El Regne Unit és un dels països que el Brasil té en la seva particular llista vermella i obliga a les persones procedents de la Gran Bretanya a fer una quarantena quan arriben al territori brasiler. Un cop va començar el partit, quan només se n'havien disputat 5 minuts, els delegats de l'Agència Nacional Sanitària van aturar el joc amb l'objectiu de detenir els jugadors citats per deportar-los. Davant la situació, la selecció d'Argentina es va negar a seguir jugant i es va retirar de l'enfrontament, que va quedar suspès. Leo Messi doncs, estava allà de capità, va intentar mediar per resoldre la situació, però bé, va manifestar que no podia entendre com aquesta acció no s'havia fet a l'hotel de concentració, en lloc d'executar-la, no?, amb el partit ja començat. Els argentins argumenten que tant la FIFA com la Conmebol, la Federació Sud-americana, havien donat el vistiplau a la participació dels jugadors afectats en el partit. Veurem com acaba aquest episodi, però la veritat és que va resultar un episodi esperpèntic. El mateix Leo Messi, les imatges, es veia, com li deia l'àrbitre, que els estava mirant tot el món què és el que passava, però clar, òbviament l'àrbitre no tenia cap tipus de responsabilitat en això, s'ho va trobar fet, i si arriba a l'Agència Nacional Sanitària i et diuen que han de ser deportats 4 jugadors, doncs tampoc hi pots fer massa cosa. Òbviament s'havia de ser més transparent per una part, no?, i per l'altra doncs també destacar, em sembla també bé la imatge de dir els futbolistes no són d'una altra mena, és a dir, són persones que han de seguir també uns protocols i unes normes que segueix també la ciutadania. En tot cas, doncs, sí que és cert doncs, que això s'hauria d'haver comprovat només arribar a la selecció argentina i haver fet la detenció abans i no començar el partit i aturar-lo als cap de 5 minuts, perquè la veritat és que sembla que s'hagi fet expressament. Segurament no, haurà donat la casualitat que just ho van esbrinar quan ja havia iniciat el partit, però en tot cas, doncs bé, no ha quedat gaire bé la cosa amb aquesta suspensió del Brasil-Argentina, perquè és un partit que molta gent estava esperant i que segur que tenia molta expectació. També en un altre partit de seleccions hem de destacar que Ronald Koeman doncs, ha rebut males notícies, i és que Serginho Dest ha necessitat el canvi contra el Canadà per molèsties al peu dret. El jugador blaugrana va caure sobre el terreny de joc al minut 44 del partit i després de ser atès va haver de ser substituït per DeAndre Yedlin. Encara es desconeix la gravetat de la lesió del lateral dret, però de moment sembla que no estarà disponible per al pròxim partit del Barça dissabte contra el Sevilla. També destaca que en aquest partit, en el que jugava Serginho Dest, la selecció dels Estats Units davant del Canadà, a l'altra selecció, la del Canadà, hi havia Alfonso Davies. Precisament el jugador del Bayern de Múnich també va necessitar del canvi per una lesió a la cama dreta, de la qual també se'n desconeix la gravetat. Un episodi doncs, molt similar al de Serginho Dest. I bé, es dona el fet que el lateral és una de les grans amenaces del conjunt bavarès del Bayern de Múnich, que és el pròxim rival del Barça, la Champions League, aquest proper dimarts 21 de setembre al Camp Nou. Com dèiem abans, no hi ha hagut jornada de primera divisió, però sí que n'hi ha hagut de la segona. De fet, una quarta jornada de Lliga de segona divisió que encara ha de disputar-se avui un partit. Serà entre l'Osca i el Real Oviedo, que serà l'últim partit que tangui aquesta quarta jornada de Lliga. El Girona va jugar divendres i va caure per 1-2 a Montilivi davant de l'Sporting de Gijón. Un Sporting que es va posar 0-2 en el marcador amb un gol al minut 15 i un altre al 58. Lozano per al Girona va fer l'1-2, però ja va ser al minut 86 i sense temps per la reacció del conjunt gironí. I bé, doncs això situa el Girona a la part mitja-baixa de la taula, 15a posició, tan sols ha sumat 4 punts en 4 jornades al conjunt gironí. Una segona divisió que de moment lidera precisament l'Sporting de Gijón amb 10 punts en aquestes 4 jornades. El segueixen l'Almeria i la Ponferradina amb 9 punts cadascú. A la part baixa, Oviedo Leganés sumant 2 punts i l'Alcorcón encara no n'ha sumat cap. També hi ha hagut jornada la primera de la Reial Federació Espanyola de Futbol, l'antiga segona divisió B. Això no sé fins quan ho direm, però que encara no m'acostumo a dir primera Reial Federació Espanyola de Futbol per aquesta categoria, la veritat. Però bé, en tot cas, doncs en aquesta categoria el Nàstic es va imposar al Barça B per 1-0. El conjunt grana que va aconseguir la victòria amb un gol de Carbià al minut 78, el solitari gol del conjunt grana que li donava la victòria als tarragonins en la segona jornada de Lliga. El Nàstic suma 4 punts en 2 jornades, el Barça B, per la seva banda, en canvi, suma tan sols 1 punt en 2 jornades. També destacar que en aquesta mateixa categoria hi ha doncs, més equips catalans. El Cornellà va caure 3-0 al camp del Villarreal B. També destacar doncs, que el Sabadell va empatar 0 a casa contra el Linense i el Costa Brava Llagostera va empatar 0 a casa contra el San Luqueño. Això de moment situa aquests resultats. Els dos únics equips que han sumat els 6 punts de moment han estat l'Atlètic Balears i el Villarreal B a la part alta de la taula. L'Andorra, el Cullà, l'Inense i Nàstic n'han sumat 4, estan per darrere. I a la part baixa de la taula, Cornellà i Sant Fernando encara no han sumat cap punt. I també doncs, destacar que en aquesta part baixa també estan Barça B, Linares, UCAM, Múrcia i Sevilla B, que tan sols han sumat 1. Tot això doncs, acaba de començar només la segona jornada de Lliga. Hey, it's been too long. You're just like my favorite song going round my head.
Like my favorite song going round and round my...
També destaca que ha començat la primera divisió de la futbol femení, en aquest cas la primera Iberdrola, amb el Barça, que va aconseguir imposar-se per 5-0 al Tenerife, al Granadilla Tenerife. Bé, una targeta de presentació immillorable del campió de Lliga en l'estrena de la competició domèstica. Primer partit oficial de Jonathan Giraldez a la banqueta i primera victòria. Bé, només una cara nova, l'11 titular, això sí, amb Ingent lesionada i Rolfo a la banqueta. L'únic fitxatge que va començar el maig va ser el d'Irene Paredes, que va ser l'excentral del PSG, que es va veure de seguida, curiosament, en la primera rematada de la porteria del Barça. Bé, doncs un Barça, com dèiem, femení, que va aconseguir la victòria de manera clara davant del Granadilla Tenerife per 5-0, una maneta en el seu primer partit en aquesta lliga de la primera Iberdrola. Els gols doncs, que els van fer Bruna Vilamala, a la segona meitat va fer 2 gols, a la segona Alexia Putellas, Patrick Guijarro i Pina van tancar aquesta golejada per part del Barça al Granadilla Tenerife. En bàsquet hem de destacar que el Manresa, bé, va trencar tots els pronòstics i va aconseguir proclamar-se campió de la Lliga Catalana de Bàsquet. Va aconseguir guanyar la final al Barça. Un final que va ser ben trepidant, tot i que sembli que el resultat no indiqui el mateix. Va acabar el partit 81-70, 11 amunt del Manresa. La veritat és que va ser un final molt trepidant. 22 anys després, el Manresa va tornar a guanyar la seva lliga, va tornar a guanyar la Lliga Catalana de Bàsquet. És la tercera de la història del club bagenc, que doncs bé, va tombar un Barça que amb Jessica Vicius a la banqueta continua sense poder aixecar aquest títol. 2 anys i 2 que ha caigut al conjunt blaurana. I va ser un partit, com dèiem, ben equilibrat i bé, doncs, no, en aquest cas doncs, va estar igualat fins pràcticament al final quan es va trencar per part del Manresa a l'últim quart, on doncs, van passar pràcticament per sobre del conjunt blaurana. El Manresa va estar molt millor en aquest últim quart. Baco, sobretot, amb 18 punts, va anotar el 75-70 entre els darrers 60 segons. Higgins va fallar 2 tirs lliures consecutius i Jou va anotar 4 punts seguits per sentenciar el maig. Bé, a més, doncs, aquest final Calates va cometre una antiesportiva perquè doncs, també producte de frustració i bé, finalment el Baxi que es va endur amb una absoluta justícia la Lliga Catalana a casa imposant-se per 81-70. En aquesta mateixa competició, el Joventut va tombar l'Andorra sobre la botzina 78-77 a un punt. Un Joventut de Badalona que es va adjudicar el partit pel tercer i quart lloc d'aquesta Lliga Catalana davant del Morabanc Andorra. Els de Carles Duran que van sobreviure a un mal inici per endur-se un triomf èpic davant del conjunt andorrà. Els del Principat van dominar la primera part de manera clara, amb avantatges importants, i van marxar al descans al davant, 34-26. En la segona part, els badalonins van revifar còpia de triples amb Parra, Pol i Maronca i un Guillem Vives molt entonat. La penya va forçar un final a cara o creu que es va resoldre al darrer segon amb una cistella a la mitja volta de Brodzianski sobre la botzina per fer el 78-77 definitiu i que li donava el tercer lloc al Joventut de Badalona. Parlem d'handbol per destacar que el Barça es va emportar la victòria a la final de la Supercopa en un ajustat duel contra l'Ademar de Lleó. El triomf per 30-27 va ser el 10è consecutiu del Barça en aquesta competició i el 24è a la seva història. La veritat és que el Barça no té rival a nivell doncs, aquí a Espanya, a la península, i bé, doncs, destacar doncs, que aquí amb aquestes coses es veu la clara superioritat, tot i que doncs, el marcador va estar ben igualat, 30-27. Aquest és el primer títol del nou projecte blaugrana liderat a la banqueta pel tècnic Carlos Ortega. Enguany s'ha canviat ja de tècnic després de destitució de Xavi Pasqual. La final que es va disputar al pavelló de Torrelavega, a Cantàbria, el partit va estar dominat per l'Ademar durant bona part de l'enfrontament i així ho va demostrar el marcador que el descans era favorable per als lleonesos per 13-15. El Barça va estar més encertat a la segona part i va aconseguir empatar l'Electrònica 18. A partir d'aquí la màquina blaugrana va començar a funcionar i el Barça va agafar les regnes del maig per emportar-se la victòria al final i aconseguir aquesta desena Supercopa d'handbol consecutiva. Parlem de tenis per destacar que Carlos Alcaraz, el jove tenista murcià de tan sols 18 anys, ha superat els vuitens de final, en aquest cas, de l'Open, de l'Open que està disputant. Va aconseguir fer-ho amb tan sols 18 anys amb una victòria sobre l'alemany Peter Gojowski, que és el número 141 del rànquing mundial. I bé, doncs amb aquest triomf Alcaraz es converteix en el més jove en arribar als quarts de final d'un gran slam en l'era Open, superant el mític André Agassi per tan sols 8 dies. Per tant, doncs, podríem estar aquí davant d'un jugador que podria marcar una era. Tot just acaba de començar, tan sols té 18 anys, però la veritat és que està començant amb molta, molta força Carlos Alcaraz, el murcià, que doncs, està arrasant en aquest US Open, accedint als vuitens de final. Carlos Alcaraz, que s'enfrontarà a Félix Auger-Aliassime als quarts de final. El canadenc va superar en 4 sets l'heroi local francès Tiafoe en 6-4, 2-6 i 6-7, 4-6 també. Igual que el murcià, Félix Auger-Aliassime també s'estrena en uns quarts de final del Grand Slam. En la categoria femenina, Garbiñe Muguruza va quedar eliminada després de perdre en 2 sets amb Barbora Krejčíková per 6-3 i 7-6. La txeca, vigent campiona de Roland Garros, es va mostrar més consistent en els moments delicats i va privar un any més a la hispanovenezolana solana de classificar-se per als quarts de final a Flushing Meadows. En ciclisme, destacar que Primoz Roglic s'ha programat vencedor de la Vuelta Ciclista a Espanya i ha aconseguit el triplet. Després d'una temporada i on ha estat totes les sensacions, la retirada del Tour per culpa d'una caiguda i el títol olímpic aconseguit a Tòquio en la prova de contrarrellotge, el ciclista eslové va repetir per tercer any consecutiu la victòria a la Ronda Espanyola. El ciclista del Jumbo-Visma que ha acabat de la millor manera possible, sumant la quarta victòria d'etapa en imposar-se en la contrarrellotge que unia les poblacions de Padrón i Santiago de Compostela de 34 quilòmetres. El banyot vermell de la Vuelta va dominar des del primer quilòmetre i s'ha imposat al danès Magnus Cort Nielsen per 14 segons de marge. I bé, doncs la seva superioritat l'ha permès doblar Enric Mas, que havia sortit 2 minuts abans. Roglic, que va posar el pòdium acompanyat del mallorquí del Movistar Enric Mas, segon classificat per segona vegada a la seva carrera, ja que va aconseguir acabar segon l'any 2018 quan es va imposar a Simon Yates. I acabarem parlant de Fórmula 1, i és que, doncs bé, Max Verstappen va aconseguir la victòria davant de més de 100.000 seguidors en el Gran Premi dels Països Baixos, que tornava al calendari després de 36 anys d'absència. El pilot de Red Bull va batre Lewis Hamilton, el seu rival més directe, en la lluita pel títol en una cursa en la qual els dos equips punters del campionat van jugar de valent les seves estratègies. Després d'aquesta cursa, Max Verstappen recupera la posició de líder del campionat amb 3 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton. Valtteri Bottas va ser el pilot que va acompanyar els dos primers en el podi i Pierre Gasly, que va fer una cursa impressionant, va acabar quart davant del Ferrari de Charles Leclerc. Carlos Sainz, que podia haver-se classificat 6è, va acabar amb els pneumàtics en mal estat i no va poder aguantar l'atac final d'un excepcional Fernando Alonso, que el va superar en la darrera volta. El pilot asturià, que va guanyar 2 llocs en el primer gir del Gran Premi i destaca la posició que li va guanyar el seu company d'equip Esteban Ocon, els pilots d'Alpine van fer una sola aturada al box per canviar pneumàtics. Doncs bé, fins aquí Roda Esportiva d'avui. Esperem el proper divendres amb més esport. Gràcies per haver-nos acompanyat i que passeu molt bona setmana.